Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors. Amb la col·laboració de La Caixa, Contel, Multiòptiques Roses, Multiòptiques Empúria Brava i Conell.
Bon dia, sóc Mireia del Pozo. Comencem el Plusvàlua Dones. El primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat, amb 12 reconeixements de qualitat, basat en la llei de la igualtat, perquè la realitat econòmica i social avanci per un món millor, al costat de les persones. Cada dijous, al matí, aquí, a Ràdio Estel. Bon dia, plusvaluadones! Com esteu? Nosaltres molt i molt bé, tot l'equip, després de l'estrena la setmana passada del plusvaluadones a Fibracat TV. Esperem haver-vos ajudat, que hagueu passat una molt bona estona i continuar seguint amb la vostra presència cada dijous a les 8 i a les 10 del vespre. I, per suposat, seguint-nos trobant aquí a Ràdio Estel cada dijous a les 9:30 del matí. Felicitats a totes les Mercès! La Covid-19 ens ha portat a nivell laboral a una sèrie de situacions ben desconegudes per la majoria de nosaltres. La desconeixença i manca d'informació clara ens fa sentir perdudes, generant-nos neguit. Com el Plusvàlua Dones, el nostre objectiu és ajudar-vos i oferir-vos solucions, perquè ens esteu fent arribar moltes consultes sobre temes laborals, avui posarem llum als ERTEs, als ERES, als acomiadaments, a les renegociacions de les condicions laborals, com per exemple el sou, i als casos d'atur i a tot allò que faci falta. Per fer-ho, comptem amb Emma Gombert, advocada laboralista, diputada de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i membre del comitè executiu de PIMEC. Molt bon dia i molt benvinguda, Emma.
Hola, bon dia, Mireia.
L'Emma Gombert ens acompanya telefònicament per motius de salut. No té la Covid, afortunadament, però no ha pogut estar avui aquí aquest dematí amb nosaltres. T'agraïm molt, Emma, que ens ajudis via telefònica.
Gràcies a vosaltres per convidar-me. És un plaer sempre estar al Plusvàlua.
Emma, per situar-nos, quina diferència és entre ERTE i ERO?
Pues mira, és una consulta que sobretot al principi del Covid sortia molt a tot arreu. En realitat són dos processos que nosaltres en denominem col·lectius, que vol dir que és una negociació entre l'empresa i les persones treballadores, sí. Són dos procediments col·lectius que tenen dos objectius diferents. En el cas del ERE, és un expedient de regulació d'ocupació, que el que es planteja és l'extinció dels contractes, la finalització dels contractes. I els ERTEs, que és l'expedient de regulació temporal d'empresa, significa és per negociar una situació de suspensió del contracte, que vol dir que no s'extingeix, que el contracte segueix vigent, el que passa que durant un període es cobra o s'està en situació d'atur, que és la via per la qual va apostar sobretot el govern incentivant els ERTE durant aquesta situació de Covid com a mesura per evitar o intentar mantenir el màxim d'ocupació davant aquesta situació que no sabíem molt bé quin impacte tindria ni quant temps duraria.
Clar, amb aquesta situació que realment, com tu deies, no sabíem absolutament res. Ens comentes que l'ERTE és temporal, però la realitat és que a dia d'avui l'ERTE de força major està aprovat fins al 30 de setembre. Per tant, ens falta 6 dies. Encara no sabem si hi ha pròrroga o no. Què ens podem trobar, Emma?
Mira, realment, a més hem viscut durant tots aquests mesos que vam estar des que vam començar el 13 de març, ja hi ha hagut moltes pròrrogues a mig i hem treballat, la veritat, amb les empreses i amb les persones treballadores amb molta angoixa perquè sempre estan aprovant les pròrrogues normalment a les 24 hores de la seva aplicació, el que fa molt difícil gestionar les situacions. Sí. La veritat és que la ministra en diferents ocasions està parlant de que potser sí que hi haurà pròrroga en alguns dels sectors, perquè si, ja es veuen una mica les notícies, no? Com està estant el sector turístic, per exemple, i altres sectors i altres zones geogràfiques que ja comencen a tenir certes limitacions o restriccions que, tot i que no estem en una situació d'estat d'alarma, afectaran a l'activitat. Per tant, és molt probable que ens puguem trobar algun algun tipus de pròrroga d'ERTE de força major, segurament més de tipus sectorial per el que està dient la ministra, però també, clar, totes aquelles empreses que no estiguin afectades per aquesta situació, doncs igualment poden seguir tenint moltes dificultats per als resultats del 2020, perquè no tinguin feina i sobretot perquè l'escenari del 2021 no sigui molt bo. Clar. Llavors aquí el que ens podem trobar una miqueta doncs és que les empreses facin diferents plantejaments, que com sempre ja saps que jo sóc una persona que aposta moltíssim perquè tots aquests plantejaments siguin al màxim de negociats i parlats amb les diferents plantilles. Sí. Però ens podem trobar doncs, que es plantegi un altre tipus d'ERTE per causes econòmiques o productives perquè no hi hagi feina i es plantegin unes condicions de suspensió o de reducció de jornada. Ens podem trobar que hi hagin empreses que tinguin que optar de forma irremediable doncs, per acomiadaments, el qual bueno, realment no és fàcil.
Perquè... Clar, perquè tu ens estàs parlant, Emma, de les empreses. Però la realitat és que hi ha moltes persones que tenen por. Tenen por, com ara ens apuntes, a aquests acomiadaments, si hi haurà nous ERTEs, de quina manera els afectarà. O sigui, aquesta situació, com afectarà a l'individu en si.
Clar, es poden trobar pues, en un procés de negociació en el qual pues, aquesta vegada pues, els seus representants legals, o si no en tenen, els demanen que es constitueixin com a representants legals per fer una interlocució amb l'empresa. És important en aquest cas, pues, jo sempre aconsello pues, buscar un mínim assessorament per la seva part, perquè les empreses, pues, evidentment, també pues, sempre estan assessorades i és millor si les dues parts estan ben assessorades.
Aquest assessorament val uns diners, Emma.
Pues sí, si ells no tenen, si les persones treballadores no estan pues, amb una afiliació sindical, sí, i moltes vegades pues, la majoria, el bastant habitual, excepte petites i mitjanes, que potser a vegades també és el gruix, sí. A vegades pues, no tenen representació ja fixada. No?
Clar, és que el gruix que tenim aquí a Catalunya és precisament la petita i mitjana empresa. Aleshores, aquestes persones han de buscar un assessorament extern, és el més recomanable.
A veure, jo també t'he dit que la meva experiència amb moltes petites i mitjanes és quan ja hi ha una interlocució fluida, hi ha una relació de confiança entre empresari i persones treballadores, doncs moltes vegades es fa una negociació molt transparent en la qual no s'amaga res. Clar. I es posen una mica les coses sobre la taula. Però en el cas de que no hi hagi aquesta confiança o que igualment agenti pues un vulgui estar més segur de les decisions que s'estan prenent, pues s'ha d'anar a buscar pues, un assessorament amb els que són professionals d'aquest tema, no? Pues advocats o graduats socials o sindicats que puguin ajudar o recolzar en aquestes decisions.
Perquè, Emma, si una persona es troba que des de l'empresa li proposen una renegociació de les condicions de treball i especifiquen el tema del sou, és correcte, és legal, perquè ens estan fent arribar molt aquest neguit.
Sí, és molt clàssic perquè, a més, també va ser una cosa que va passar molt en l'última crisi. A veure, és possible la renegociació del sou? Sempre hi haurà uns mínims. Els mínims que s'han d'observar són els del conveni col·lectiu que se li apliqui. Tot allò que pugui estar per sobre del conveni sempre és renegociable a nivell individual, perquè el contracte no deixa de ser una negociació entre les dues parts. Però és cert que la llei, si no, estableix un procediment, que és el de l'article 41, quan hi ha una falta d'acord, en el qual l'empresa ha d'exposar quines són les causes i justificar les causes per les quals argumenta que s'hauria de fer aquesta reducció salarial. Jo aquí, novament, és una situació que pot tenir, a més, un abast important. Jo aquí també sempre recomanaria pues, un mínim assessorament d'una revisió de la document que es firma perquè no hi hagi una clàusula pues, que un no sàpiga molt bé el que està signant i són coses importants.
I tan importantíssimes i que ens afecten en el nostre dia a dia. Pel que fa a la prestació de l'atur en els ERTEs, Emma, encara hi ha problemes per cobrar, encara hi ha persones que no els hi ha arribat els diners.
Sí, així és. I realment hi ha molta gent que va molt de decalatge, hi ha molta gent, la mitja està seguint 2 mesos de decalatge i gent que de cop estava cobrant, un mes no cobra. La veritat és que és un dels grans misteris perquè aquí, jo que tot a més porto a tot territori espanyol, cada delegació li estan passant uns problemes diferents. Sí. Aquí és diferent a vegades els problemes que pots trobar a Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida. La veritat és que és un tema de gestió. El CP, com cap administració, estava preparada per aquest allau i per aquest volum, però de més a darrere darrere d'això hi ha hagut una clara, s'ha visibilitzat una clara manca de recursos, d'informatització, de digitalització del CEPE, i això està fent que no tenen moltes vegades les dades dels treballadors, de les persones treballadores, de les empreses, o qualsevol petit error, que al final quan gestionem Excel de moltíssims treballadors pues sempre poden haver petits errors. Qualsevol petit error es converteix en una cosa enorme, que a més perjudica la persona, les més perjudicades són les persones treballadores, perquè al final són les que no perceben aquell salari i que al final pues, bueno, tots viure una mica amb una previsió a pocs mesos, no? Realment aquí, jo ja us he dit, la gent truca desesperadament, molta gent ens està dient que no té manera de contactar amb el CEPE. Jo el que aconsellaria aquí que sempre intentin a través de l'empresari o empresària, la gestoria que ho està fent, que els ajudi a fer aquest tràmit.
Doncs que contactin amb l'empresària i amb la gestoria. Què passa, Emma, en cas de rebrot, que és l'altre gran neguit, si hi ha una persona treballadora que dona positiu? Com s'ha de procedir?
Sí, bueno, això jo crec que ja aquesta setmana hi ha alguns que ja es van estrenar amb això i aquesta setmana sí. Ja ens ha passat. En aquests casos, les empreses han de tenir uns protocols amb les seves mútues, perquè totes les empreses, empresaris, grans, petits, mitjans, han de tenir unes mútues i hi han d'haver uns protocols en els quals aquí pues, la persona que doni positiu, totes aquelles persones que hagin tingut contacte directe, passen a tenir que fer-se la PCR. I, a més, en aquests casos, com que han tingut contacte directe, se'ls està expedint la baixa laboral. Aquests dies ja heu vist el portaveu del govern que està tinguent els dubtes, no?, de si aquestes quarantenes seran de 15 dies o potser les acabarem rebaixant a 10 dies, i alguna cosa, però de moment, a dia d'avui, encara no hi ha cap canvi, i totes aquelles persones que tinguin contacte directe tindran aquesta baixa. Per això és important que durant aquestes reincorporacions persones treballadores i empresaris pues, parlin d'una mica com organitzar el treball de manera pues, que la gent es pugui veure pues, menys afectada i tinguin menys contactes directes, de manera que al final pues, no es tracta d'anar a buscar les baixes, sinó que tothom pugui tenir una vida protegida en el seu àmbit de salut.
I tant que sigui una vida digna, una vida sana i que tots estiguem tranquils, perquè a nivell mental també ens afecta. Per això, des del Plusvàlua Dones, sempre us volem oferir solucions, acompanyar-vos i aportar-vos llum, perquè com molt bé ha definit l'Emma Gombert, ens estem trobant davant d'un gran misteri. No ens hi havíem trobat mai. Emma, passo, si et sembla bé, com que no estàs aquí present, a donar veu a la nostra altra companya de taula, la Núria Lau, empresària, economista i expresidenta de l'Observatori Dona, Empresa i Economia. Bon dia, molt benvinguda, Núria. Bon dia. Aviam, Núria, situa'ns una mica com hem arribat a l'ERTE.
Bueno, aquesta crisi és una crisi d'ingressos. Llavors, què ha passat? Les empreses no han tingut ingressos, han tingut unes despeses, perquè són unes despeses recurrents o no, però bueno, unes despeses, i aquestes despeses, però sobretot les partides més grans són el personal, el lloguer, i què ha passat? Pues que, com no hi havia ingressos, han tancat,
sí.
I no poden pagar el personal, no poden pagar el personal.
No hi ha diners.
No hi ha diners. La mateixa cosa ha passat a les famílies.
Clar.
Hi ha una entrada de les nòmines, les famílies tenen els seus gastos. Un dels gastos més grans, per exemple, és l'habitatge, no?
Sí.
Que podem tenir...
Clar, perquè aquests ERTEs han arribat a tenir unes grandíssimes conseqüències
clar,
familiars.
Clar, 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 clar. És que tot és com un efecte dominó, perquè cau l'empresa, cauen els treballadors i treballadores de les empreses, i a més està afectant molt a les dones, perquè la majoria de sectors així afectats, com és l'hostaleria o és el comerç, quasi el 70% són dones.
Sí.
Llavors, clar, estem amb un problema greu de gènere,
Completament, perquè ara has tocat precisament el quid de la qüestió, que és com està afectant a les dones, tots aquests ERTOs.
Hmm. Una altra cosa també que és important, també li ha passat a, o li pot passar a l'Estat això, perquè l'Estat té uns ingressos, ho estic explicant molt bàsic, eh? I sí, molt sí. Ràpid i sense entrar en detalls.
És que és del que es tracta, que sigui entenedor per totes tothom. Les persones. Tenim moltíssimes oients que no han estudiat administració i direcció d'empresa o no són economistes, i aquí el que volem és que arribi a tothom i que tots estiguem tranquils amb aquesta situació.
Llavors, el país, com quins ingressos té? Pues té els impostos, la recaptació d'IVA, la recaptació de cotització social, les rentes, i també té uns gastos.
Clar.
Què passa? Que tant ens hem trobat que tant les empreses estaven molt endeutades, perquè...
Bueno, o sigui, les empreses ja venien endeutades
sí,
d'abans.
Sí, perquè, de fet, com que el diner era molt fàcil aconseguir-lo al banc i no era barat, llavors què han fet les empreses per expandir-se, per continuar, per el que sigui,
sí.
Han demanat diner al banc. Llavors, les famílies també estaven endeudades, perquè recordem que venim d'una crisi que hi ha moltes famílies que encara no s'havien recuperat. Llavors hi ha molt poc estalvi, tant en les empreses com en les famílies.
Clar, perquè l'anterior crisi havia afectat molt a tot el que era la classe mitja,
correcte.
Que es va haver d'estrenyar el cinturó bestialment, i aleshores allà l'estalvi va deixar pràcticament d'existir.
Exactament, i a l'Estat ens ha passat el mateix. L'Estat era deficitari perquè tenia més despeses que ingressos, i arriba aquesta situació i diu, bueno, aviam, com ho salvem, això? Com salvem? Doncs el primer, a veure, ajudem a les empreses
sí.
I a les famílies. Per què a les famílies? Perquè puguin consumir, perquè aquesta crisi només sortirem consumint.
Clar, és curiós, però si no gastem diners, no
clar.
Fem que tota la roda giri.
Correcte.
Però si no tenim aquests diners, perquè com ens deia la Emma, aquest gran misteri, que no sabem quan paguen, com paguen, no se sap, uns funcionen molt bé i d'altres no.
Per això aquest és el problema real, no? Que la gent o les famílies tenim uns gastos, possiblement no tenim aquests estalvis, i les empreses, pues, ja et dic, han estat molt endeudades. Llavors, a mi el que em preocupa particularment és la sostenibilitat de les empreses, que ara ja la primera de canvi ja han tingut un daltabaix, no?
Clar.
Això és el que a mi em preocupa.
Clar, perquè si les empreses no són sostenibles, tampoc poden tenir treballadors, no poden estar donant feina a les persones i...
Clar, i a més és que l'índex d'entrada a judici ja, perquè estan saturats també els jutjats, que ens ho explicava l'Olga, estan
sí.
Saturats. L'entrada d'expedients
de regulació,
de regulació pues són impressionants.
Què passa després d'alerte?
Què passa després d'alerte?
Siguem una mica positius, vinga.
Vinga, va, les empreses que han estalviat,
sí.
Inclús han donat suport, i han donat suport, i hi ha gent que han pogut cobrar tot l'alerte més un suplement de l'empresa. Les empreses pues, que no hagin sigut sostenibles, pues, hauran caigut, i segurament després hi ha un despido, o no sé què passarà exactament, però bueno, el panorama no és molt agradable.
Bé, per tant, el millor que podem fer és prendre'ns-ho amb calma.
Molta calma, Mireia.
Filosofia, com deies el primer dia,
sí.
Tot el tema de zen...
Tot el tema de zen, perquè el més important aquí és estar bé,
sí.
Perquè si estem bé tenim el sistema immunològic cap amunt, i, ostres, passi el que passi, ens en podem sortir.
I tant que sí, perquè cada vegada ens en sortim, aquests ànims, Núria.
Sobretot les dones, eh?
Home.
Les dones hem aixecat el país moltes vegades, o sigui que...
Ho tornarem a fer, indubtablement. Emma... Tu que ens estàs atenent per telèfon, el gran tema estrella és la conciliació de la vida laboral, de la vida familiar, i just la setmana passada els nens començaven l'escola. Què passa legalment parlant si un nen no pot anar a l'escola perquè és positiu? La seva família què ha de fer laboralment?
Mira, en els casos en què el fill sigui el positiu, és on ho tenim una miqueta més clar, perquè com que és contacte directe amb un positiu, en aquest cas sí que se li expediran als pares la baixa per poder fer la quarantena perquè és contacte directe. El problema el tenim amb tots aquells altres pares dels fills i filles que estan en el mateix...
grup, a la mateixa bombolla.
Exacte, la mateixa bombolla, i que bueno, doncs hauran d'anar cap a casa per fer aquesta quarantena segons ha establert el sistema d'educació. No? En aquest cas, que no hi està gent a cobertura legal de la via de lo que seria la baixa laboral. Per tant, les úniques eines que, a més, és el que ha dit la ministra dels mitjans de comunicació que tenim avui, és tot el que té referència al plan Me Cuida, que són o demanar reduccions de jornada, o demanar excedències, i això ho lligo molt amb el que us sentia que parlàveu abans la Núria i tu.
Sí, clar, és que ens parles d'aquest pla Me Cuida, que ha dit la ministra, que les famílies, pares, mares, que ens trobem en aquesta situació, que hi ha hagut un company de la classe de les nostres criatures que ha sigut positiu, no la nostra, sinó un altre. Clar, nosaltres no tenim la baixa. Per tant, aquí la cosa es complica. Bé, doncs ens comenta Emma Gumbert que la ministra ha obert el plan Me Cuida, que està parlant d'adaptació o reducció de jornada. Ens parles també d'excedències, però alerta, Emma, perquè com apuntes el que dèiem amb la Núria, tot això a les dones ens està afectant moltíssim.
Totalment, perquè a més jo tinc moltes consultes al respecte i el que s'està sentint és que al final, com sempre, qui renunciarà serà el sou més baix de la família, i sempre ja sabem que per estadística normalment recauen en la feina de la dona, no? Llavors, en aquest cas ens trobarem una altra vegada doncs, en una situació de bretxa salarial, perquè bueno, si no s'aposta per un sistema de corresponsabilitat, que és molt difícil, i a dia d'avui la llei no ho empara, doncs estem davant una situació clarament que afectarà en clau de gènere.
Clar, realment estem molt mentalitzades des del Plusvalua Dones, que estem davant d'un pas enrere gegantesc a nivell de tot el que fa en igualtat, en diversitat. Per tant, més que mai cal treballar-hi, més que mai ens cal conscienciació col·lectiva i per part de cada una de les persones, perquè com bé apuntes Emma, ja abans de l'estiu van haver-hi moltes famílies que van haver de decidir que una de les dues persones havia d'agafar una excedència, perquè si tenia més de dues criatures era una bogeria, era inhumà portar el ritme de l'escola, del teletreball, i els estava afectant molt. I aquestes excedències, com just abans d'entrar la Núria ens estava donant les dades, abans d'entrar en antena ens estava donant les dades, que aquestes excedències a casa nostra l'han agafat les dones. Emma.
Així és, l'experiència que ja t'ho dic des de l'àmbit professional està siguent aquesta. I això és un tema molt social, eh? De moment no hi ha una eina per nosaltres, i és aquest el missatge, no? De buscar la corresponsabilitat dintre de la família, perquè, per exemple, si són dues setmanes, doncs potser es poden buscar sistemes d'organització, parlant amb les empreses d'una setmana cadascun, i no recaure tot sempre en el sou més baix, que moltes vegades acaba recorrent doncs, a la mare, no?
El Real Decret Llei de Mesures Urgents, que ha sigut la gran passa endavant que hem tingut en aquest país, per fi, tot el que és a nivell d'empreses, a nivell de conciliació, com estem ara apuntant, just això no està regulat?
No. Això, bueno, hi ha aquesta part del Plan Me Cuida, però no té una visió de gènere. La vol tenir, però jo crec que la intenció ja estava darrere, però jo crec que la realitat en la que ens trobem és aquesta, no? Que les famílies acaben escollint, i també aquí tampoc es té molt en compte les famílies monoparentals, per exemple.
Totalment, les famílies monomarentals.
Jo tampoc.
Sí. Per tant, us vaig a fer una pregunta a les dues. Primer, Núria Lau, considereu que hi ha una manca de transversalitat en la gestió de la crisi? Falta la mirada, la visió de gènere?
Totalment. I, a més, molta desorganització. Hi ha hagut molta desorganització, sí. I una mirada de gènere, segur.
Emma, com hem de fer-ho, això? Hi estàs d'acord? No estàs d'acord?
Sí, estic totalment d'acord. De fet, nosaltres que hem treballat, com has dit tu, que jo estic a PIMEC, que hem estat treballant una proposta per aportar des de petites i mitjanes empreses, i nosaltres, per exemple, hem dintre del nostre decàleg hem demanat que es posi el punt de corresponsabilitat, no? Perquè creiem que és el punt que pot fer aquest avenç en el tema de la diferència de gènere, del tracte de gènere, no? I, bueno, és difícil, però forma part de la nostra proposta, entre moltes altres, a nivell tècnic, perquè tinguem aquesta visió de gènere en les noves regulacions.
Home, i tant, és que és molt necessari, perquè hem de pensar que el 52% de la població és femenina. Per tant, és una realitat que ens trobem i que acaba afectant absolutament a tots els àmbits, a l'economia. Ho arrossegarem per tota la vida, ho arrossegarem fins a les pensions, Núria.
Sí, no, i a més és que ja et dic, els sectors són els més tocats, eh? També hi ha una cosa, que jo li veig una cosa positiva,
que també és moment per a aquestes dones de replantejar-se la seva vida professional i potser emprendre. És un bon moment per emprendre. Ja ho sé que l'economia està com està, però per almenys replantejar què volem fer i què volem ser.
Clar, en els últims estudis que havíem fet abans del confinament, sí, amb tot el tema del treball des del Plusvalua Dones, sí, doncs ja apuntàvem que estàvem anant molt cap al teletreball, que això sí que ja fa molts anys que ho diem, com bé saps, Núria, però apuntàvem ja al tema del autoempleat.
Exactament.
D'autobuscar-nos la feina nosaltres mateixes.
I només així sortirem, Mireia. Només sortirem així.
Però clar, no només les dones,
no,
també
general,
els homes.
Clar, en
perquè clar, comentaves, potser és el moment de replantejar-nos-ho cada dona amb la situació que es trobi, absolutament, però també els homes.
És que Mireia, això ha trencat tots els esquemes, o sigui, ens hem donat compte que el que hi havia abans no funcionava i no està funcionant, perquè veus que cada vegada el sistema com es va recargolant i cada vegada es complica més, o sigui, el sistema no era sostenible. I això ja ho sabíem. I és un bon moment per replantejar quin sistema volem de veritat i com ens volem situar dintre d'aquest sistema les dones.
I tant que sí, tant, Emma. És ben cert tot això que estem comentant i que moltes vegades hem parlat de que és el moment de fer el canvi. Potser aquest Covid, la Covid-19 ha sigut una oportunitat.
Totalment, totalment. Estic totalment d'acord amb el que expliqueu, perquè, a més, des del punt de vista legal, el paradigma que de moment se'ns està dient és que estem en un govern que és el més avançat en aquests aspectes, no? Jo crec que toca ara que les lleis, en la situació en la que estem, podem ser més valents que mai i fer lleis que realment impulsin la igualtat, la corresponsabilitat i tot tipus d'accions per fer aquest canvi. Sigui la via de l'auto de buscar feina i de proporcionar de l'autoempleo, com estàveu dient, donant facilitats i donant ajudes, com també hi va haver en la crisi de fa 10 anys, o buscant altres fórmules perquè realment comencem a trencar aquestes barreres.
Doncs està claríssim que el moment és ara, tot damunt de la taula, tota la informació, utilitzeu tots aquests recursos que us hem donat. Núria, et veiem aquest vespre a Fibracat TV, el Plusvàlua Dones, a les 8 i després a les 22, perquè resulta ser que avui t'entrevistem a tu.
Ai, que bé. Quina vergonya.
I no té res a veure del que hem parlat avui, eh? Són nous temes. Emma, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres, avui a les 8, enganxada a Fibracat.
Fantàstic. I amb totes i tots vosaltres ens retrobem dijous vinent a les 9:30 aquí, a Ràdio Estel, al Plusvàlua Dones. Feliç i productiva setmana.